Salut obri més de 70 llits i anul·la les operacions a Son Espases davant el col·lapse hospitalari per mort de la grip. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La majoria s'obriran el que queda d'aquesta setmana, Son Llàtzer i l'Hospital de Son Espases, on també s'incorporaran mig centenar de professionals, a més de suspendre l'activitat quirúrgica no urgent ni oncològica per augmentar la disponibilitat de llits i reduir així el temps d'espera dels pacients pendent d'ingrés. Un reforç que arriba després que el sindicat d'infermeres, el SATSE, hagi denunciat col·lapse. Rocío Amezaga és la subdirectora d'Hospitals del Govern.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
L'Hospital de Can Mises també reforça les plantilles i els torns en la contractació de 20 professionals, mentre el Mateu Orfila, de Mahó, de moment, es manté igual. Tot d'una repassam la situació i connectam amb l'hospital de referència, on aquesta hora s'atena 180 persones a urgència i 71 pacients esperen en aquests moments un llit. La grip marca l'actualitat d'aquest dijous, dia 8 de gener, que passa també pel trasllat de residus. Toni Sastre.
El Consell de Mallorca obri la porta a la importació de residus de Menorca, un fet que pel moment descarta l'entitat insular, ja que els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació molt diferent de la d'Eivissa. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simón Gornés, explica que el Consell estudia alternatives a la incineració per adaptar-se a la nova normativa europea.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
El Consell de Formentera imposa 72 sancions per incompliments reiterats en el quiosquet de platges per un import total de més de 55.000 euros.
S'han interposat un total de 30 infraccions lleus, 37 de greus i 5 de molt greus. Tots els 8 quiosquets han incomplert alguna de les mesures establertes.
El 2025 tanca amb 31 víctimes mortals a les carreteres de les Balears.
Són 11 manco que el 2024 a l'Estat també redueixen les víctimes mortals i es registra el segon valor més baix d'ençà de 1960. Això sí, sense comptar els anys de la pandèmia. Un balanç que ha donat a conèixer el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha anunciat que no es multarà els conductors que no duguin la balisa UV16 en els seus vehicles per donar un marge raonable, dit, de temps per adaptar-se.
I el govern central i el bisbes han pactat una indemnització per víctimes d'abusos sexuals.
És un acord per reparar les víctimes de pederastia. L'Església serà la responsable de pagar les indemnitzacions econòmiques a les víctimes que ja no poden recórrer a la via judicial, bé perquè ha prescrit el delicte, o bé per camot l'agressor. Unes quantitats que estaran exemptes de l'impost de la renda.
Quan faltin uns minuts per les 7:30, en parlarem amb Camila Canales, psicòloga de la Fundació Rana. I el president del Parlament de l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha anunciat la lliberació d'un nombre important de veneçolans i estrangers com un gest unilateral per consolidar la pau i la convivència pacífica del país. Entre ells hi ha 6 espanyols. I en els esports, l'entrenador del Reial Mallorca, Jago Barra, Sate perd 2 futbolistes importants. Xisco Ribas per al partit de diumenge. Bon vespre.
Bon vespre. Es tracta de les baixes de Manu Morlanes i Antonio Raillo, que estaran apartats dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes. El capità i líder de la defensa pateix un esquinç a la clavícula produït a l'entrenament d'ahir. Per tant, Jago Barrasate haurà de decidir si jugarà amb 2 o 3 centrals a Vallecas i donar protagonisme a Cumbula o David López. I avui, a les 8 del vespre, l'Atlètic de Madrid i Real Madrid disputaran a Lleida la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya a l'arbitratge del col·legiat mallorquí Mateu Busquets Ferrer. A la final els espera el Barça, que es imposa ahir per 5-0 a l'Atlètic Club de Bilbao.
I pel que fa al temps, avui han pujat les temperatures, Marc Aldentei. Bon vespre, que ens espera per als propers dies.
Bon vespre. No ens esperen molt de canvis perquè tindrem el manco per demà un dia bastant semblant al d'avui. Com tu dius, ha pujat el termòmetre. Ha pujat bastant, entre 5 i 6 graus. Avui ja han arribat a valors de 16 a 18 graus. Fins i tot hem arribat als 19, que ha pegat de peri també Pollença. El vent de l'oest serà encarregat de que la temperatura fos més elevada cap en el nord i est de Mallorca, com sols habitual. Per altra banda, el cel destapat ha estat el protagonista. Demà també continuarem parlant d'aquests cels pràcticament destapats. Si quieres veure, aquí pot haver qualque nícula prim, en general ben poqueta cosa, i també continuem pendents del vent. Demà estem amb avís per aquest vent de fins a 70 km per hora. En el cas de la Serra de Tramuntana pot arribar als 100 km per hora. Bufarà de ponent, de component oest, i a partir del capvespre girarà a nord-oest. Per tant, temporal marítim també a les costes exposades a l'oest i nord de les illes. Per tant, per demà jornada també ventosa, un vent que continuaria amb vista a dissabte, això sí, anirà fluixant, i pel que fa al cel, continuaríem amb cel destapant només amb núvols cap a punts de la Serra de Tramuntana.
Vent i mala mà, gràcies, Marc, en les properes hores, i en Tenda Cultura vos explicarem el cartell complet de les festes de Sant Sebastià de Palma. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Salut reforçarà aquesta setmana amb una setantena de llits als hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer a Mallorca pel col·lapse en les urgències per l'increment de casos de grip i altres patologies respiratòries pròpies de l'hivern. El gruix serà a Son Espases amb 58 llits extras, a Son Llàtzer se'n posaran 14 més i està previst que a partir de dilluns que ve s'activin 34 llits nous a l'Hospital Verge de la Salut. També reforçaran a Can Misses, a Eivissa, el sindicat SATSE. El sindicat d'infermeria considera que aquesta actuació prevista en el pla de contingència, però, arriba tard.
Segons Salut, els reforços ja s'han començat a posar en marxa. L'Hospital de Son Espases s'han habilitat durant les darreres hores 24 llits. També s'incorporaran 50 professionals, entre infermers, auxiliars d'infermeria i zeladors, entre d'altres. Pel que fa al servei, se suspendrà l'activitat quirúrgica, que no sigui oncològica o urgent, per disposar de més places i reduir el temps d'espera dels pacients d'urgències. Rocío Amezaga és la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salud.
Se están cumpliendo las expectativas. Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
A Son Llàtzer també s'han contractat 22 professionals més i de la mateixa manera reforcen les plantilles i el torns a Can Missa i Eivissa, amb Can Misses a Eivissa, amb la contractació de 20 professionals. El Mateu Orfila de Mó, de moment, queda igual.
Les infermeres denuncien que només a Son Llàtzer, a Son Espases, volien dir, hi havia fa una hora 71 pacients pendent d'ingrés i un total de 180 persones a urgències. A Son Llàtzer n'hi ha 36 i 80 més són atesos al servei d'urgències. A Manacor, la unitat de curta estada està completa, igual que la unitat de bots.
A Inca, la situació és similar, segons SATSE, amb l'UCI també plena i una vintena d'usuaris esperant per ingressar. L'Hospital Mateu Orfila de Menorca no té llits i l'Hospital d'Eivissa, més de la sobrecàrrega, pateix manca de cobertura mèdica per baixes professionals. El col·lectiu d'infermeria culpabilitza l'IB Salut de la situació i assegura que la sobreocupació era previsible i que no s'ha fet res per reforçar l'atenció als pacients. Erlina Vigenda és la delegada del SATSE a les Balears.
Vemos que el plan de contingencia se ha actuado, se ha tenido en cuenta, o sea, se ha llevado a cabo tarde, que hay situaciones que ya se preveían que iban a suceder y que tenían que ponerse en marcha con mucha más antelación.
Vigenda assegura també que la situació és pitjor que la de l'any passat.
Es una situación que se viene repitiendo cada año, que viene derivada por la falta de camas y por la falta de profesionales, pero sí que es verdad que la situación actual que tenemos ahora es una de las más críticas que hemos tenido en los últimos años.
Durant aquesta primera setmana de l'any, la incidència de malalties respiratòries agudes en persones majors de 60 anys s'ha situat en 609 casos per cada 100.000 habitants, per damunt de la població general, que no arriba als 500. Pel que fa a la grip, la taxa és de 70 casos per cada 100.000 habitants.
Per saber com està la situació en aquest moment, a l'Hospital de Referència Son Espases a Palma, connectam amb Pere Morell. Pere, bon vespre.
Bon vespre. En un dia d'anades i vengudes a l'Hospital de Son Espases, l'epidèmia de grip ha provocat que les mascaretes s'hagin convertit en la tònica dominant dins la sala d'urgències. Un bon grapat de persones esperen ser ateses davant un nou episodi de saturació. Escoltam els usuaris.
Mi madre se ahoga, creen que tiene neumonía, le han derivado del ambulatorio aquí, que le han tomado la tensión y le han mirado el corazón y la han mandado afuera a esperar hace una media hora. Veo demasiada gente y a medida que pasa la tarde, de cada vez más gente, ¿sabes?
Es una lástima que tengan que estar en un sitio así, esperando a gente enferma, que podían estar, no sé, en otra sala, supongo, a lo mejor no tan aquí.
Pero vamos, ya vamos asustados porque hay saturación, o sea que va para rato.
Tant la sala d'urgències pediàtrica, escola d'adults, es troben plenes. La majoria de pacients són persones d'edat avançada i alguns demanen més responsabilitat a la ciutadania davant l'epidèmia de grip. I és que els dies més freds de l'any ja han arribat i amb ells tornen els virus i la pressió assistencial als hospitals. Son Espases es prepara per afrontar l'hivern.
Gràcies, Pere, en directe des de l'Hospital de Son Espases. I el Sindicat de Metges apugen el to de les protestes que mantenen amb el Ministeri de Sanitat per rebutjar un nou estatut marc i anuncien noves mobilitzacions. Les principals plataformes de metges i facultatiu de l'Estat han volgut avui oferir una imatge d'unitat amb un objectiu comú: rebutjar la proposta del Ministeri de Mònica García i aconseguir un estatut propi pel seu sector.
Els principals sindicats que aglutinen metges i facultatius han fet pinya per intensificar plegats les mesures de pressió. De moment no les concreten, però ja anuncien que hi haurà accions coordinades de caràcter indefinit i no descarten reprendre la vaga que ja varen fer durant tres jornades el mes de desembre. Volen que el Ministeri reconsideri la seva postura d'impulsar un nou estatut que afecti tots els treballadors sanitaris i que aposti per establir-ne un de propi per als metges i facultatius per les particularitats, diuen, de la seva feina. Miguel Lázaro és el president del CIMEVAL.
Queremos un reconocimiento. No vuelvo a decirlo porque desayunemos con Dios y bajemos a la tierra, sino que tiene que ver con nuestro liderazgo, con nuestro compromiso, con nuestra cualificación, con nuestro nivel de responsabilidad.
7 i 12 minuts, canviant de qüestió. El Consell de Mallorca obri la porta a la importació de residus de Menorca, afirma que la planta de Tirme hi ha prou capacitat i que estan a l'espera de l'expedient que el govern ha demanat a una consultora.
Un trasllat de residus que s'afegiria al de l'illa d'Eivissa, que, tot i que encara no té el pla pilot fet, el Consell preveu que es podria posar en funcionament abans de l'estiu. Un anunci pel qual l'oposició ha tornat a mostrar preocupació avui en el ple ordinari. Tot i això, el vicepresident i conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, assegura que no han rebut cap petició ni del Consell de Menorca ni del govern. Així mateix, també ha criticat l'oposició per la manca, ha dit, de solidaritat amb les altres illes.
Han d'estudiar la manera i de quina... Ja dic, la planta té... dona perquè venguin. Sempre que el Consell de... Són els que nosaltres ens demani la petició i puguem estudiar la manera.
PSI i Pimes per Mallorca han criticat la mesura del trasllat de residus tant d'Eivissa com de Menorca. Els socialistes acusen el PP i Vox de fer una mala gestió a Eivissa que, diuen, afectarà els mallorquins. Afirmen que el trasllat de FEMS de les altres illes a Mallorca va en contra de la iniciativa europea i del sentit comú. Per altra banda, els ecosobiranistes parlen d'un mal precedent. Són Jaume Mateu del PSI i que Catalina Inés Parelló, de Més per Mallorca.
Clar, aquesta mala gestió de residus que fa el Partit Popular i Vots a Eivissa, que ja fa 6 anys i pico que governen, ara mos diu que mos haguem de menjar mallorquins aquest problema. Per tant, jo li demano, senyor Bestard, vol tenir perill que això és bo per mallorquins i ser mallorquines?
Qui posarà el límit? El seu pla és que Mallorca sumeixi de manera estructural els residus d'altres territoris? No sabem o no volen gestionar. La llei parla de proximitat i d'autosuficiència. Vostès fan just el contrari, traslladar el problema, carregant-lo sobre Mallorca.
Segons l'informe demanat pel govern, Menorca genera unes 37.000 tones de residus de rebuig a l'any que actualment es dipositen a l'abocador d'Esmilà. El trasllat a Mallorca requeriria entre un i quatre trajectes marítims setmanals.
De moment, Menorca descarta, però, enviar els residus a Mallorca. El conseller estudia alternatives tecnològiques a la incineració per adaptar-se a la nova normativa europea que impedirà continuar enterrant els fems que generen al territori.
Els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació situació molt diferent de la d'Eivissa, un fet que els dona marge, asseguren des del Consell, per definir amb més calma el futur model de gestió de residus. Simón Gornés és el conseller de Medi Ambient de Menorca.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
I el Consell de Mallorca estudiarà la viabilitat de soterrar la via de cintura de Palma.
A proposta del grup socialista, la institució ha aprovat fer un estudi de viabilitat d'aquest projecte. A excepció de vots, tots els grups hi han votat a favor, mentre que el PP només ha discrepat en un dels punts de la moció. El pla dels socialistes seria convertir la via de cintura en un gran anell verd que connectés els barris que ara mateix estan xapats per l'autovia. El trànsit, com dèiem, aniria per davall terra.
I encara en qüestions relacionades del territori, el Consell de Formentera imposa 72 sancions per incompliments reiterats en els quiosquets de platja per un import total de més de 55.000 euros, Regina Mayans.
S'han interposat un total de 30 infraccions lleus, 37 de greus i 5 de molt greus. Tots els 8 quiosquets han incomplert alguna de les mesures establertes. Escoltam a la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verónica Castelló.
Han set 72 faltes entre lleus, greus i n'hi ha 5 de molt greus. Són els 8 lots d'esquioscos i el lot d'esquiosco-llibreries a Platja d'Escopinar.
Entre les infraccions més habituals destaquen la manca de registres en la neteja i el manteniment, incompliments de l'oferta complementària, així com deficiències en matèria ambiental, especialment pel que fa a la separació de residus i la protecció del sistema dunar. Tampoc no es complien els preus regulats. Paral·lelament a aquestes sancions, el Consell de Formentera ha notificat formalment a aquestes concessions l'obligació de desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer.
En els 8 concessionaris dels lots d'esquioscos se'ls va notificar abans de les festes de Nadal, a mitjans de desembre, en suficient antelació que havien d'estar desmuntats des 15 de gener en el 15 de febrer, tal com recull el títol concessional.
De moment, només 2 d'aquests quiosquets treballen ja per retirar-les.
Quan són gairebé les 7 i 17 minuts parlant de l'acord històric entre l'Església i l'Estat per reparar les víctimes que han patit pederàstia per part de religiosos o capellans. L'Església serà la responsable de pagar les indemnitzacions econòmiques que comptaran amb una exempció fiscal. L'entesa arriba després d'una complexa negociació en la qual ha participat el Vaticà. El govern espanyol reconeix que l'acord arriba tard per a algunes víctimes, però assegura que és un pas important, ja que fins ara els afectats, quan la via judicial no era possible, no tenien possibilitat de fer cap classe de reclamació. Carme Moreno.
L'acord signat dona compliment a la petició del defensor del poble que reclamava una reparació del dany patit per part de les víctimes. El Ministeri de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha explicat que el seu departament crearà una unitat per donar resposta a la sol·licitud que presentin les persones afectades. Segons l'acord, el defensor del poble serà qui fixi quina serà la reparació de la víctima. Si hi ha entès entre les parts, l'Església serà qui pagarà. En cas de desacord, es crearà una comissió que s'encarregarà de resoldre les al·legacions.
Todas las indemnizaciones, todas las compensaciones serán abonadas por la Iglesia Católica. El Estado no abonará ni un céntimo. Todas las abonará la Iglesia Católica. Claro que para muchas víctimas este acuerdo ha llegado tarde. Por supuesto que sí. Pero estamos hablando de abusos que se produjeron algunos hace décadas, con abusadores, con pederastas que hoy están fallecidos.
El president de la Confederació Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha assegurat que ja ha pagat 2 milions d'euros l'Església en concepte d'indemnitzacions a les víctimes d'abusos. Segons Argüello, la institució religiosa té més d'un centenar de víctimes. Un dels punts de l'acord que satisfan Argüello és que el govern espanyol es compromet a reparar víctimes que han patit abusos en qualsevol àmbit de la vida pública. També ha lamentat que fins ara les víctimes havien de tributar per aquest compensaciones.
Han llegado personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la educación estatal, en el ámbito de algunos centros de protección de menores. Queremos que esta experiencia pueda servir a víctimas de otros ámbitos, que se haya concretado el paso de exención fiscal.
L'any 2023, per primera vegada, una institució com el Defensor del Poble va aconseguir posar xifres al nombre de víctimes de pederàstia a l'Església ocorreguts a l'Estat. Feia una estimació de 445.000 persones que han patit abusos en l'àmbit religiós, més d'un 1% de la població adulta. Aquí, a les Balears, el Defensor del Poble va aconseguir, Carme, localitzar-ne 16 casos.
Un dels més coneguts és el cas del capellà de Campicafort, Pere Barceló, el primer religiós expulsat de l'Església Espanyola per pederasta. També hi ha hagut el conegut cas de l'exprior de Lluc, Antoni Vallespí, l'exrector Antoni Cano, entre d'altres. L'informe del Defensor del Poble també assenyala que hi ha hagut casos d'abusos per part de religiosos a un domicili particular a Eivissa, a la Salle de Palma, a la residència de Sant Pere i Sant Bernat de Palma o a la casa d'acollida de Betlem, entre d'altres.
Molt d'aquests abusos per part de l'Església s'han produït quan les víctimes eren menors d'edat. Aquí a les Balears, la Fundació Rana s'encarrega de prevenir el maltracte i l'abús sexual infantil i adolescent. Quan passem 20 minuts de les 7 de l'hora baixa, tenim connexió telefònica amb Camila Canales, psicòloga de Rana. Bon vespre, Camila.
Buenas tardes.
Com valoren aquest acord assolit entre l'Església i l'Executiu Central?
Bueno, al final lo que siempre decimos, ¿no? O sea, este tipo de acuerdos o de sentencias, en la gran mayoría de casos suelen producirse cuando, por desgracia, esto ha pasado un tiempo y le ha ocurrido a un número elevado de personas, ¿no? Que es cuando al final te puedes dar cuenta por la magnitud de los hechos. Por eso un poco también como se decía antes, ¿no? Y se hacía hincapié y nosotras avalamos esta parte de como un estandarte, ¿no? La importancia de la prevención y la sensibilización en todas sus esferas. No solo al final para dotar a los niños y a las niñas, ¿no? De herramientas suficientes, sino también a las figuras de su entorno, ¿no? Esas figuras de referencia que estamos cerca de los y las menores para poder tener esa sensibilidad, ¿no? O sea, para ser sensibles ante esta problemática y poder actuar al final correctamente.
¿Consideren que basta para reparar el daño de las víctimas?
Bueno, esto es difícil de determinar, ¿no? Estrictamente hablando, pero lo que sí que consideramos, ¿no? Que al final, especialmente desde mi ámbito, ¿no? Como profesional de la atención psicológica, que cualquier avance, ¿no? Que contribuya a la validación o al reconocimiento del daño, a la dotación de recursos para la reparación, ¿no? También en este caso y también incluso a la prevención futura, ¿no? De esta problemática, pues puede tener un impacto positivo, pues para las víctimas y para todas esas personas, ¿no? Que pueden encontrarse al final en una situación similar a calladas, ¿no? Por ese silencio.
La majoria dels casos, aquests abusos, es donen quan les víctimes són menors, moment en què es desenvolupa la personalitat, tot i que en molts de casos no es pot verbalitzar o denunciar fins a l'edat adulta. Com es treballen aquestes seqüeles?
Pues mira, justo este año tuvimos una jornada que abordábamos un poquito esto, ¿no? Y esto es una pregunta bastante habitual, ¿no? ¿Cómo se aborda? Y lo cierto es que para cada persona es diferente. Cuando hablamos de abuso sexual infantil y adolescente, cada uno, ¿no? O sea, arrastra secuelas muy diferenciadas. No hay un síndrome postabuso, no se habla de un síndrome postabuso, con lo cual cada persona desde su individualidad, ¿no? Más allá del abuso, lo que puede haber ocurrido también, ¿no? En la historia de vida de esa persona, necesitará la dotación, pues bueno, de herramientas diferentes y una intervención diferente. Lo que sí que está claro es que cuando hablamos de abuso sexual, hablamos de un evento traumático para el niño y para la niña, con lo cual ese acompañamiento siempre va a estar centrado en el evento traumático que pudo vivir ese menor.
Celebren aquesta petita passa, aquest petit pacte, aquest acord assolit avui entre l'Església i l'Executiu Central, però quines eines o recursos falten encara?
Bueno, yo creo que en términos institucionales de manera genérica, ¿no? Sí que podríamos hablar que todavía nos queda un poco como sociedad poder poner mucho más el foco, ¿no? En el abuso sexual infantil y adolescente para romper un poco más ese silencio, ¿no? Que todavía se considera, ¿no? O que está, digamos, como ensombrecido por ese tabú, para dar una respuesta adecuada, ¿no? A nivel institucional sí que todavía cojeamos un poquito de esa parte, pero también creemos, ¿no? Que gracias, pues, bueno, a esa prevención y a la sensibilización y a todo el trabajo que se hace, poco a poco se visibiliza muchísimo más y se pueden dar respuestas como este pacto.
Camila Canales, psicòloga de la Fundació Rana, gràcies per atendre els micròfons d'IB3 Ràdio.
A vosaltres.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Cinc minuts per arribar a les 7:30 per la mare de mobilitat. El govern considera que autoritzar 10.000 llicències de VTC a les Balears és una barbaritat i anuncia que farà feina per tramitar-les una per una amb seguretat jurídica. És la valoració que ha fet avui la directora general de mobilitat, Lorena del Valle, després que ahir el sector del taxi demanés a l'executiu que rebutjés aquesta allau de llicències que està suspesa des de l'any 2023, però que ara s'han reactivat per decisió judicial.
Són sol·licituds per posar en circulació vehicles de transport en conductor similar al que ja ofereixen els taxis, però que majoritàriament s'oferirien en plataformes com Uber o Cabify, com ja passa a altres ciutats espanyoles. La normativa és estatal, però les Balears volen poder ser una excepció, donada la limitació del territori insular i reduir l'allau de sol·licituds a un nombre que sigui sostenible. De moment, per intentar frenar l'allau mentre es negociava aquest tentol, el Parlament va aprovar per unanimitat el 2024 una llei que ha permès frenar les sol·licituds fins que no hi hagi un reglament que la reguli. Ara, aquest reglament ja està pràcticament enllestit i el govern mirarà una per una les peticions i les resoldrà.
Jo no puc dir que tramitarem les 10.000 i direm a les 10.000 el mateix, perquè això, jurídicament parlant, seria una... no seria correcte i a més seria impugnable. Llavors, una a una anirem revisant cadascuna de les autoritzacions i conforme a cadascuna d'elles anirem dient si sí o si no. Però és evident, com he dit abans, i crec que se m'entén que 10.000 autoritzacions són una barbaritat.
A Eivissa s'han sol·licitat 6.500 llicències VTC, un nombre desproporcionat si es té en compte que a l'estiu hi ha manco de 1.000 taxis entre fixos i estacionals.
Tant la Federació del Taxi com Elite Corsaris asseguren que la concessió de milers de llicències a multinacionals suposaria l'esfondrament del sector a Eivissa, del qual viuen més de 2.000 famílies. José Serafín és president d'Elite Corsaris.
Imagínate si taxis en la isla ni bien somos unos 450, pues imagínate 6.500 vehículos por aquí. De todo modo, se ha comprobado este verano con Uber que, vale, los extranjeros lo cogen mucho porque están acostumbrados a Uber, pero el español es muy reacio, ya se da cuenta que está pagando mucho.
Al carrer hi ha gent que creu que falten més llicències per a de taxi.
Que los Uber y todo eso viene de afuera. La mayoría de los taxis que hay aquí son de allí.
Son grandes plataformas que al final se benefician, a lo mejor los que no tocan, a lo mejor a los taxistas de aquí sí que les necesitarían ampliar las licencias.
I atenció a aquesta notícia, perquè la DGT i la Guàrdia Civil no multarà els conductors que no duguin la balisa B16 en els seus vehicles, una mesura obligatòria d'ençà de dia 1 de gener. Amb tot, el Ministeri d'Interior no ha concretat quant de temps es donarà per tenir el nou sistema de senyalització, si seran dies, setmanes o mesos.
3.000 conductors ja utilitzen la balisa UV16 cada dia per senyalitzar alguna incidència de trànsit. Així ho ha confirmat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui s'ha mostrat optimista respecte a l'ús d'aquest sistema de protecció que va entrar en vigor fa tan sols una setmana. El ministre, però, no ha concretat quant de temps és per ell raonable el que dèiem de la senyalització.
Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio. Lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas.
Tot això quan avui han sabut que 31 persones varen morir a les carreteres de les Balears l'any passat. Són 11 manco que les 42 del 2024.
En l'àmbit estatal, el 2025 tanca amb poc més d'un milenar d'accidents mortals. En dades absolutes són 35 víctimes manco que el 2024. Aquest és el segon valor més baix d'ençà de 1960. Això sí, sense comptar els anys de la pandèmia.
I la Guàrdia Civil ha denunciat una ciutadana que havia utilitzat el presumpte anonimat a les xarxes per desvetllar la ubicació d'un control de trànsit.
Els agents havien aturat un vehicle ocupat per dues dones en un punt de control a la carretera de Vila, Santa Eulària. Tot seguit, el trànsit va reduir-se considerablement mentre creixia el d'un camí veïnal paral·lel. Llavors van trobar un grup de Telegram que se suposa que alerta d'incidències a la carretera de manera anònima un missatge que delatava l'ubicació del dispositiu de trànsit. Després de comprovar que havia estat una de les dues dones, han proposat una sanció d'entre 600 i 30.000 euros per fer un ús no autoritzat de les dades relatives a les forces de seguretat i posar en perill els agents i l'operatiu de trànsit.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Salut obri més de 70 llits i anul·la les operacions a Son Espases davant del col·lapse hospitalari per mort de la grip.
La majoria s'obriran aquesta setmana a Son Llàtzer i l'Hospital de Son Espases, on també s'incorporarà mig centenar de professionals. A més, se suspendrà l'activitat quirúrgica no urgent ni oncològica per augmentar la disponibilitat de llits i reduir així el temps d'espera dels pacients pendent d'ingrés. Rocío Amezaga és la subdirectora d'Hospitals del Govern.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
L'Hospital de Can Misses a Eivissa també reforçarà les plantilles i el TORS amb la contractació de 20 professionals, mentre que el Mateu Orfila de Mou, de moment, es manté igual.
Un reforç que és insuficient pel sindicat d'infermeres, el SATSE, que denuncia el col·lapse. Erlina Vijande és la delegada d'aquest sindicat a les Balears.
Creemos que el plan de contingencia se ha actuado, se ha tenido en cuenta, o sea, se ha llevado a cabo tarde, que hay situaciones que ya se preveían que iban a suceder y que tenían que ponerse en marcha con mucha más antelación.
El Consell de Mallorca obri la porta a la importació de residus de Menorca.
Un fet que de moment descarta l'entitat insular, ja que els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació molt diferent a la d'Eivissa. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simon Gornés, explica que el Consell estudia alternatives a la incineració per adaptar-se a la nova normativa europea.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
El 2025 tanquen 31 víctimes mortals a les carreteres de les Balears.
Són 11 manco que el 2024 a l'Estat també redueixen les víctimes mortals i es registra el segon valor més baix d'ençà de 1960, sense comptar els anys de pandèmia. Un balanç que ha donat a conèixer el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui ha anunciat que no es multarà els conductors que no duguin la balisa UV16 en els seus vehicles per donar un marge raonable de temps per adaptar-se.
El Consell de Formentera imposa 72 sancions per incompliments reiterats en els quiosques de platja per un import total de més de 55.000 euros.
S'han interposat un total de 30 infraccions lleus, 37 de greus i 5 de molt greus. Tots els 8 quiosques han incomplit alguna de les mesures establertes.
I el president del Parlament de l'Assemblea Nacional de Veneçuela ha anunciat la lliberació d'un nombre important de veneçolans i estrangers com un gest unilateral per consolidar la pau i la convivència pacífica del país. Entre aquests hi ha 6 espanyols. Vos explicarem després de la crònica esportiva. Ara, quan passen 3 minuts de les 7:30, anam amb els esports.
Informatiu vespre. Esports.
Esports que Xisco Ribas, començant parlant del Reial Mallorca, perquè el seu entrenador, Jago Barrasat, haurà de presentar novetats en la defensa en el partit de diumenge.
Bon vespre. El tècnic mallorquinista al pròxim enfrontament de Lliga a Vallecas s'haurà de reinventar per mort de l'esguins que pateix Antonio Raillo a la clavícula. Una lesió que es va produir a l'entrenament d'ahir i que el deixarà apartat dels terrenys de joc aproximadament 3 setmanes. El capità se suma així a la baixa de Manu Morlanes, amb problemes als adductors de la cama esquerra. Precisament de la lesió de Raillo ha parlat l'excentral del Mallorca, Ivan Ramis.
Un jugador important que crec que duen molt d'anys ja jugant els dos centrals, que és en Valdient i en Raillo, i els que estaven esperant pues, a la banqueta, pues, ara tenen l'oportunitat de demostrar el que poden donar i que l'entrenador pot confiar en ells. Sí que és vera que és una baixa molt important perquè en Raillo pues, te dona autoritat, te dona serietat, sobretot defensivament te dona molt, i després a Valenturat crec que totes les jugades se fan arran d'ell. Baixa molt important, però sí que és vera que en el futbol pues, has d'estar un poc preparat per aquestes baixes.
Per tant, en l'essència del capità i líder de la defensa Antonio Raillo, arribarà el moment de l'albanès Maras Cúmbula. Jago Barrasà haurà de decidir si jugarà amb dos o tres centrals a Vallecas, ja que David López també podria tenir la seva oportunitat d'inici. Recordem que el Rayo Vallecano Mallorca, corresponent a la jornada de 9 de Lliga, es disputarà diumenge a les 2 del migdia, però des de les 12 podreu seguir la prèvia aquí a IB3 Ràdio, el programa Esports en Joc, juntament amb el que passi amb els partits dels nostres equips balears a Primera i Segona Federació. I a la Supercopa d'Espanya, avui a l'Aràbia Saudita es disputarà la segona semifinal entre l'Atlètic de Madrid i Real Madrid, una eliminatòria que l'arbitrarà un col·legiat balear. Es tracta del mallorquí Mateu Busquets Ferrer, àrbitre internacional i que ha estat designat per dirigir el derbi madrileny. Avui ha passat pel programa d'Esports en Joc Javier Martín, president del comitè d'àrbitres de la Federació Balear, que ha parlat de Mateu Busquets.
Como bien dices tú, con 32 años solo lo que está consiguiendo ya y yo creo bueno, que Mateo ya no va a parar. Yo creo que esto es gracias a su trabajo que lleva realizando años atrás y al final se está viendo reflejado en el campo, que desde el CTA de Madrid tienen confianza en él para darle esta clase de partidos. Y como vemos hoy, no sé, es el segundo ya Real Madrid, Atlético Madrid que hace, que recordar la temporada pasada.
El partit entre Atlético de Madrid i Real Madrid es disputarà a Gida en poc menys de mitja hora. Xavi Alonso, entrenador del Madrid, ha parlat de la importància d'aquest torneig.
Es una semifinal. Tenemos que tener una muy buena preparación mental, competir, saber cuidar los detalles, y mañana siempre es un rival exigente, el Atlético, pero bueno, tenemos muchas razones para jugar este partido con mucha energía, con muchas ganas. Es el primer título que tenemos en disputa en la temporada y por eso mismo es el más importante.
Escoltant també el tècnic matalassé Cholo Simeone.
A ver, siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra, cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. Creo que tampoco el partido que jugamos en el Metropolitano va a estar relacionado al partido que vamos a jugar mañana. Y bueno, cada uno con sus virtudes, tendremos que jugar el partido que creemos hacer para seguir en esta competición.
I el guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al Barça a la final de diumenge a les 8 del vespre, perquè precisament ahir els blaugranes varen guanyar l'Atlètic Club de Bilbao per 5-0 a les dianes de Ferran Torres, Fermín López, Roni Bargi i doble de Rafinha. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal s'imposà per 8-4 al Manzanares ahir vespre al Palau d'Esports de Son Moix. Una nova victòria que situa el Palma quart a la Lliga amb 27 punts. Un dels seus jugadors, Mario Ribillos, diu que no era un partit qualsevol.
Era un partido trampa, era un partido que anímicamente quizás el equipo estaba un poquito de bajón por cómo se perdió, de la manera que se perdió en la final de la Supercopa, y era todo súper reciente, a dos días y ya teníamos otro partido, pero bueno, también nos vino bien para despejarnos, para ya cambiar el chip rápido, porque no tenemos tiempo para lamentar una derrota.
I precisament Ribillos, que va marcar 2 al partit d'ahir vespre, ha estat convocat per a la prellista de la selecció espanyola per disputar l'Europeu de Futbol Sala. D'altra banda, Fabinho, un dels altres golejadors de nit, va ser elegit com el millor jugador del món pel portal Futsal Planet. I a banda de tot això, la millor notícia per al conjunt d'Antonio Vadillo ha estat el retorn de Manolo Piqueras després de 9 de lesió. Escoltam el jugador del Palma Futsal.
Bueno, pues la verdad, mucha satisfacción, mucho trabajo estos casi 9 desde que sucedió
La jugada, mucho esfuerzo, pensando mucho en este momento, uh-huh. Y la verdad que muy contento de poder estar ya ayudando a mis compañeros. He pasado muchos momentos jodidos en este tramo, pero bueno, yo creo que ya se está viendo la luz.
I el pròxim partit del Palma Futsal és aquest dissabte hora baixa a la pista del Còrdoba. I acabam amb vòlei. Demà a les 9:30 del matí debuta el Mallorca Vòlei Palma a la Copa Príncep. Amb el primer títol de l'any en joc, els líders de la Superliga 2 s'enfrontaran al Tèxtil Santa Adrià a la localitat madrilenya de Pinto. El seu entrenador, Lucas Marinov, vol aconseguir la Copa.
Vamos a ir partido a partido. El objetivo es llegar al máximo, el objetivo es ganar la Copa, pero no nos vamos a agobiar por eso. Vamos a ir en la fase de grupos, primero partido a partido, a ver si empezamos a jugar bien, que es el objetivo. Si jugamos bien, ganaremos. Entonces, partido a partido, concentrados en nuestro juego y ya está.
Chema Jiménez, jugador del Mallorca Vòlei Palma, ha parlat del format.
Sí, es súper diferente. Jugar una Copa es muy diferente a la Liga. O sabes que te lo juegas todo desde el primer partido. En la Liga es verdad que hay partidos que a lo mejor pueden empezar con un poco a expensas de según la semana que hayas llevado de carga. Esta Copa no te da tiempo a eso. Desde el primer punto ya tienes que estar pensando en ganar el primer punto al último.
Aquest enfrontament, recordam, entre Mallorca, Vòlei Palma i Tèxtil Santa Adrià començarà demà a les 9:30 del dematí.
Gràcies, Xisco. 20 minuts per arribar a les 8.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals, la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Un home de 49 anys i els seus dos cans han mort avui a casa seva a Petra per una possible inhalació de gas.
En arribar al domicili, tant els agents com els serveis sanitaris han detectat una forta olor de gas a l'interior de la casa i fa unes hores, de fet, s'ha decretat l'aixecament del cadàver i ha estat traslladat a l'Institut Anatòmic Forense per practicar-li l'autòpsia. Tot apunta que la possible causa de la mort seria per una intoxicació.
I l'Audiència Provincial avala el procediment d'urgència emprat pel Consell d'Eivissa en la contractació per 250.000 euros de la campanya turística La Vida Islados, encarregada l'any 2020 en la crisi de la Covid.
L'equip de govern al Consell d'Eivissa considera que aquesta darrera decisió judicial desacredita les tesis inicials de les acusacions i de la desapareguda oficina de lluita contra la corrupció. L'Audiència continuarà investigant part de la documentació posterior a l'adjudicació del contracte, com també les suposades coaccions denunciades per l'antiga interventora.
El Consell Insular interpreta que l'Audiència avala així el procediment d'emergència emprat en la tramitació i l'adjudicació. Considera també que es desacredita les acusacions de contractació irregular i de coaccions i assetjament en la interventora de l'administració insular.
En canvi, el Partit Socialista ha presentat com a acusació defensa que els autors d'avui revoquen el sobreseïment provisional de la causa, és a dir, que continuarà la investigació, hi haurà judici oral i per aquest motiu demanen la dimissió del president insular, Vicent Marí.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha minimitzat avui la rebaixa de la nota mínima necessària per homologar els estudis d'ESO i batxillerat amb els certificats oficials de llengua catalana. Vera assegura que la valoració no és menor que les comunitats que tenen una llengua pròpia.
Recordem que la nova ordre que prepara la Conselleria de Cultura permetrà obtenir el nivell B2 en educació secundària i el C1 en batxillerat amb una qualificació de 7 en lloc del 8 que s'exigia fins ara.
Anem un poc en consonància amb la resta de comunitats autònomes en llengua pròpia. I si no, podem mirar la resta de comunitats autònomes com ho tenen. I nosaltres no estem fent res diferent. Al contrari, i estan mantenint uns nivells, jo crec que prudents i que garanteixen els coneixements de la llengua perquè tinguin un certificat C1.
Paral·lelament, Unió Obrera Balear critica que el govern s'entesta a exigir el català.
El sindicat educatiu denuncia també que aquesta modificació no haurà de passar per la mesa sectorial d'educació, ja que la iniciativa no prové de la Conselleria d'Educació i Universitats. L'Estei, per altra banda, considera que aquesta decisió implica una cessió al Partit Popular a les exigències de vots.
I l'Institut d'Estudis Baleàrics ofereix 9 cursos de català de tots els nivells i que es duran a terme entre els mesos de febrer i maig. Tots els interessats tenen de termini per apuntar-s'hi des d'avui fins dia 20 de gener. L'oferta inclou tota classe de formacions presencials, semipresencials, virtuals i a distància. El preu dels cursos de 75 hores o 35, en el cas dels semipresencials, oscil·len entre els 60 i 120 euros.
En el cas de cursos presencials es faran els 12 municipis que s'hi han adherit, que són Alaró, Binissalem, Calvià, Consell, Inca, Llucmajor, Montuïri, Palma, Porrera, Sant Llorenç i Sencelles, en el cas de Mallorca. A Eivissa s'organitzaran a la capital de l'illa. La matrícula s'ha de fer de manera telemàtica al web llengua.iecbalearics.org. Les classes comencen el dia 12 de febrer i només es pot inscriure a un curs de 75 hores per persona.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat el nou contracte de gestió de les escoletes externalitzades en la incorporació de les millores econòmiques que recull el complement autonòmic aprovat el mes d'agost passat. Actualment, un mestre cobra 1.200 euros, mentre que ara, en la nova licitació, passarà a cobrar 1.700 euros, que en complements extres podria arribar fins al 1.800.
Recordem que l'any passat l'àmbit educatiu va estar marcat, entre d'altres coses, per la vaga de més d'un mes de les treballadores externalitzades de les escoletes, altres d'acord. Les reivindicacions d'aquest col·lectiu serviren perquè patronal i sindicats signassin un acord per a la creació d'un complement autonòmic per millorar les condicions salarials d'aquestes professionals. El sindicat UGT, que va signar l'acord, valora positivament l'actualització de les retribucions i assegura que millorarà l'estabilitat i la qualitat del servei. Jaume Coll, d'UGT Ensenyament.
També tenim constància de que s'han recollit una sèrie de reivindicacions de les treballadores en quant a altres condicions. Això també és satisfactori i entenem que suposarà una millora en les condicions laborals de les treballadores, equiparant en les treballadores de gestió directa, i també suposarà una millor atenció dels infants de 0 a 3 anys de les escoletes de gestió directa de l'Ajuntament de Palma.
I un altre ajuntament que licitarà la seva escoleta municipal serà Valldemossa.
El darrer concurs va quedar desert. L'escola funciona amb un contracte caducat de 2020, amb poc personal i amb retards constants en el pagament de les nòmines.
I no deixem de parlar d'educació, perquè l'Associació de Famílies d'Alumnes del Col·legi Aina Moll de Palma denuncien que les aules del centre han registrat temperatures per davall dels 10 graus.
Segons la Falfred, afecta el rendiment, la salut i el benestar de l'alumnat i del professorat i interromp la dinàmica educativa. Alerten que la situació no és puntual i reclamen una actuació urgent de les administracions, revisar la calefacció, establir protocols de ventilació compatibles amb el confort tèrmic i millorar l'aïllament de l'edifici. Les famílies insisteixen que el fred no es pot normalitzar en un centre educatiu. Andreu Grimalt és el president de l'Associació de Famílies d'Alumnes.
Aquests dies van embenorar que alguns ens han trobat en guants, el mestre ja ha de dir per favor llavors els guants per escriure, van amb bufandes, amb tota la incomoditat que suposa, però només això, sinó que aquesta manca de confort tèrmic pugui afectar també a la seva salut i en el seu desenvolupament educatiu. Però també reclamar mesures puntuals que puguin garantir una temperatura adequada a les aules.
I Esporles, ja han començat les obres de substitució de les persianes i de les finestres del CEI Gabriel Comas i Ribes, que no renovaven d'ençà de l'any 89. Una actuació que compta amb una inversió de la Conselleria d'Educació de gairebé 400.000 euros.
El conseller Antoni Vera ha visitat avui el centre, acompanyat pel batlle Josep Ferrà, per conèixer les feines que s'emmarquen dins un conveni més ampli, que preveu també la millora de la coberta de la pista esportiva. És el batlle d'Esporles.
Teníem unes persianes molt, amb unes finestres molt envaïdes i era necessari adequar-les, sobretot dins aquesta línia de lluita contra el canvi climàtic i poder donar una màxima confortabilitat als alumnes i als professors.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Acord entre el govern espanyol i Esquerra Republicana per remodelar el sistema de finançament, un acord que, en tot cas, hauria de validar el Congrés dels Diputats. L'entesa, ha explicat el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després d'una reunió a la Moncloa amb el president Pedro Sánchez.
Segons Junqueras, el principal acord és que respecti el principi d'ordinalitat, com també reclamen les Balears. És a dir, que cap comunitat no rebi menys del que porta a la Caixa Comuna. D'aquesta manera, Catalunya passaria a ingressar 4.700 milions més a l'any.
Hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Y sobre todo, quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo.
Junqueras ha incidit en la importància de fer complir el principi d'ordinalitat.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, explicarà l'acord de mai. De moment, en un comunicat, el govern espanyol parla d'una proposta que compleix amb el compromís que va adquirir el president Pedro Sánchez a la conferència de presidents autonòmics.
En l'escrit es defensa que el govern d'Espanya posa damunt la taula una proposta que soluciona les mancances del sistema actual i compleix allò promès a tots els espanyols, que es garantir més recursos per a totes les comunitats autònomes. Un nou sistema en què tots els territoris rebran més transferències per reforçar l'estat del benestar i de les autonomies, i es demana si el PP vol més sanitat pública, més educació pública i més ajudes a la ciutadania, i per tant hauria d'avalar, diu la ministra, la proposta de reforma que garanteix més recursos per a totes les autonomies.
La realitat, però, és que a l'espera de saber els detalls del govern d'Espanya té complicat aconseguir el suport parlamentari necessaris.
El PP ha acusat Sánchez d'enterrar la igualtat dels espanyols. Elías Bendoda ha criticat durament la seva trobada amb Oriol Junqueras.
Es la foto, como llamaríamos, de la desesperación de un presidente negociando la poca vida política que le queda, por decirlo así. ¿Qué pinta Junqueras en la Moncloa? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta un dirigente inhabilitado en la Moncloa? Sánchez, si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos.
De moment, Junts per Catalunya s'hi oposa. El portaveu, Josep Rius, considera que no hi ha el canvi de model que esperaven.
Potser hi ha una mica més de cafè, però continua sent un cafè per a tothom. Ho ha dit la Moncloa, tots els territoris de l'Estat rebran més diners. Madrid continuarà tenint la clau de la caixa. Fiar-ho tot a una xifra, fiar-ho sense tenir la clau de la caixa, és un error, perquè ja sabem que mai es compleix. Les lluvies de milions promeses mai acaben arribant a Catalunya.
La reclamació del principi d'ordinalitat també la fan les Balears com a requisit per renegociar el sistema de finançament caducat d'ençà de l'any 2014. Amb dades del 2022, les Illes són la segona comunitat autònoma que més recursos per càpita envia a l'Estat via impostos, mentre que baixa fins a la novena posició a l'hora de rebre recursos.
En cas que el principi d'ordinalitat s'aplicàs, Balears podria rebre entre 400 i 900 milions d'euros més cada any. Però a banda del principi d'ordinalitat, la presidenta Marga Proen ens han marcat aquesta reforma en una negociació entre totes les comunitats i ha defensat altres criteris de repartiment, com que es tinguin en compte el creixement poblacional, la població flotant o la insularitat.
Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
9 minuts per arribar a les 8. Veneçuela anuncia un imminent alliberament de presos polítics per apostar per la pau i la convivència. En aquests empresonats hi ha 6 espanyols.
No han concretat el nombre de persones alliberades. El president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez, que ha fet l'anunci, parla d'un nombre important de persones de diferents nacionalitats.
El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento.
D'altra banda, Rodríguez ha tingut paraules d'agraïment cap a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per la feina feta durant una dècada per la convivència a Venezuela i també per el mandatari brasiler Lula da Silva.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, diu que la intervenció dels Estats Units a Venezuela podria durar anys. Només el temps ho dirà, afirmat en una entrevista al New York Times.
Trump afegeix que ja guanya doblers amb el petroli, guanys que afirma s'invertiran en el poble veneçolà, perquè explica o necessita desesperadament. El pla dels Estats Estats Units per Venezuela està dividit en tres fases: estabilització, recuperació i transició política. De moment, però, no està prevista la convocatòria d'eleccions. El secretari d'Estat, Marco Rubio, afirma que impulsaran un procés de reconciliació nacional perquè les forces de l'oposició puguin ser amnistiades i alliberades de les presons.
I aquesta matinada també hi ha hagut novetats en les tensions diplomàtiques entre els Estats Units i Colòmbia. Una telefonada entre tots dos mandataris, Trump i el president colombià, Gustavo Petro, les ha rebaixat.
Les dues administracions destaquen el to constructiu de la cridada. Petro ha revelat que ha quedat a veure's la setmana que ve a la Casa Blanca per tractar de destensar la seva relació.
Veremos qué sale. Volveré a insistir en que la alianza es posible en energías limpias porque traen paz y vida. Y amor mucho.
El que també vol seguir la via diplomàtica és el conflicte per Groenlàndia. Marco Rubio ha anunciat que la setmana que ve reunirà amb el govern de Dinamarca.
I el president del govern central, Pedro Sánchez, anuncia que també enviarà tropes de pau a Palestina quan hi hagi un acord de pau clar.
Sánchez ha fet aquesta revelació quan explicava la importància de desplegar les tropes a Ucraïna quan s'acabi la guerra, sempre que tingui el permís del Congrés dels Diputats.
També propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina, cuando podamos de una vez por todas ver cómo se avanza en esa tarea de pacificación y, por qué no, en un futuro de medio plazo o ojalá más inmediato de reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina.
El PP torna a citar Ábalos al Senat després del no del Suprem i proposa interrogar-lo dia 28 de gener.
El PP ha fet ús de la seva majoria absoluta per tornar a citar l'exministre socialista de Transports, José Luis Ábalos, a la presó provisional davant la Comissió d'Investigació sobre el cas Coldo del Senat, un dia després que el Tribunal Suprem denegàs la sol·licitud dels populars prevista per avui perquè s'havia fet amb massa presses.
5 minuts per les 8, moment per la cultura.
Dorms de dia i surts de nit i mai te'n vols anar al llit. Tu és com jo.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ja coneixíem alguns noms dels artistes que actuaran per les festes de Sant Sebastià a Palma, però avui s'ha presentat el programa complet. Entre els noms que completen el cartell de la revela de dia 19 hi ha Pel de Gai, que sonen de fons.
Els menorquins tocaran a la plaça Joan Carles I, la plaça de les Tortugues, i comparteixen cartell amb Buós, Guaranà, Montjoan Antiquat i Negre, i com és habitual, a cada plaça actuaran grups d'estils similars. Lourdes Roca és la regidora de Participació Ciutadana de Cort.
Pensat per a totes les edats i per a tots els gustos, amb una clara aposta pel talent local, però també amb una presència destacada d'artistes de producció nacional i internacional. Tot plegat amb un objectiu molt clar, que tothom se senti que aquestes festes també són seves. Yeah, yeah. Ya
tú sabes. El racó de l'Electrolletíes a la plaça d'Espanya, on actuaran José de Rico, Henry Méndez, Dani Romero i Alex Martini, mentre que a la plaça Major estan programats els concerts de Pitxorines i Tot de Crida i Acord tindran rock. Acord actuaran Burning, Tennessee i Heroes Tribute Band, tot enmig dels tradicionals fogrons i torrades als barris de ciutat.
A la revetlla de Sant Sebastià, dia 19 de gener, Palma s'omplirà d'una àmplia oferta de concerts, però el programa de les festes del patró de la capital balear comença ja aquesta setmana.
El SUS és aquest dissabte amb el pregonet representat pels alumnes del Col·legi Pius XII i la Despertada del Drac de Nacoca. També aquest dissabte se celebrarà el Dia de la Pesta, un acte impulsat per l'obreria de Sant Sebastià i que compta amb el suport de l'Ajuntament de Palma. Diumenge serà el Sant Sebastià Petit al Parc de Sarriera. La regidora Lourdes Roca ha destacat que de 10 i mitja a 2 hi haurà moltes activitats per als més petits.
Amb espectacles musicals, teatre, circ, jocs gegants, tallers, minidisco, rocòdrom, trenet infantil, cercaveles, caricatures, activitats mediambientals amb Emaia, educació viària amb policia local i amb CMT. A més, hi haurà també una àrea d'iniciació al circ amb 6 jocs interactius perquè els infants puguin experimentar disciplines com l'aro aeri, bola d'equilibri, malabars, xanques i hula hoop.
El programa de les festes de Sant Sebastià també inclou activitats divendres dia 16 en concerts a la plaça d'Espanya de Tebal, Guillet Waves i Crystal Fighters. L'endemà hi haurà festes d'Oro Baixa que enguany quedaran situades a les places Joan Carles I i la plaça Major. Dia 20, dia de Sant Sebastià, tindrà lloc l'entrega dels Premis Ciutat de Palma. Dia 24 està programada la trobada de gegants i dia 25 la volada d'estels. Precisament dia 25 el Correfoc tancarà el programa de festes.
I de Palma a Muro. On el poble es prepara per viure Sant Antoni amb el mateix dispositiu policial que el darrers anys, ja que no hi ha cap acte previst dins un recinte tancat.
Segons l'Ajuntament, una desena de policies locals i 25 efectius de protecció civil vetlaran pel correcte desenvolupament tant de la revetlla com el dia de les beneïdes. Miquel Porqués, alcalde de Muro.
L'aglomeració de gent la tenim en el transcurs de tot un carrer, des de dalt fins a baix, per tant, l'extensió és important i la gent se va col·locant damunt les ceres.
Els actes previs a Sant Antoni estan a punt de donar el sus, demà es penjaran els panons a la sala i tot seguit es farà una torrada solidària i enguany les festes estaran marcades per una celebració especial.
Nosaltres el que volem és protegir i tenir plena autonomia perquè nosaltres tinguem i mantinguem exactament així com estan estipulades les beneïdes des dels anys en què varen començar, que ja va començar la societat de servistis en els anys 30.
Les beneïdes no són l'únic element santantonià que estarà de celebració. La colla de dimonis tradicionals, els que surten a la revetlla i a les beneïdes, fan 40 anys i la colla ha gravat un documental contant la seva història que veurà la llum dilluns, dia 12 de gener.
En Sant Antoni arribam a les 8 segons per arribar a aquesta hora. Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dijous 8 de gener en què les urgències dels hospitals de les Illes es troben col·lapsades. Per aquest motiu, Salut anuncia que cobrirà aquesta setmana més de 70 llits i anul·la, Maria Eugènia Quegles, les operacions a Son Espases.
La majoria s'obriran aquesta setmana a Son Llàtzer i a l'Hospital de Referència, on també s'incorporaran mig centenar de professionals. A més, se suspendrà l'activitat quirúrgica no urgent ni oncològica per augmentar la disponibilitat de llits i reduir així el temps d'espera dels pacients pendent d'ingrés. Rocío Amézaga és la subdirectora d'Hospitals del Govern.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
L'Hospital de Can Mises també reforça les plantilles i els torns en la contractació de 20 professionals, mentre que el Mateu Orfila de Mo, de moment, es manté igual.
Un reforç insuficient pel sindicat d'infermeres, el SATSE. Erlina Vijandes, la delegada a les Balears.
Vemos que el plan de contingència se ha actuado, se ha tenido en cuenta, se ha llevado a cabo tarde, que hay situaciones que ya se preveían que iban a suceder y que tenían que ponerse en marcha con mucha más antelación.
El Consell de Mallorca obre la porta a la importació de residus de Menorca.
Un fet que, de moment, descarta l'entitat insular, ja que els abocadors de l'illa encara tenen una vida útil d'entre 10 i 12 anys, una situació molt diferent a la d'Eivissa. El conseller insular de Medi Ambient de Menorca, Simón Gornés, explica que el Consell estudia alternatives a la incineració per adaptar-se a la nova normativa europea.
Som conscients que som una illa reserva de la biosfera, que el tractament de residus ha de ser el més excel·lent possible, i la nostra opció és anar a intentar-ho des d'aquí, primer, i veure si la tecnologia i la ciència ens dona aquestes eines per poder enterrar el mínim possible.
El govern central i el bisbe es pacten una indemnització per víctimes d'abusos sexuals.
Un acord per reparar les víctimes de pederàstia. L'Església serà la responsable de pagar les indemnitzacions econòmiques a les víctimes que ja no poden recórrer la via judicial, bé perquè ha prescrit el delicte o bé perquè ha mort l'agressor. Unes quantitats que estaran exemptes de l'impost de la renda.
Per a la Fundació Rana, que s'encarrega de prevenir el maltracte i l'abús sexual infantil i adolescent, tot i que considera que aquest acord ha arriba tard i veu una part positiva, com ha explicat fa uns minuts a l'informatiu Vespre la psicòloga de la Fundació Camila Canales.
Cualquier avance, ¿no?, que contribuya a la validación o al reconocimiento del daño, a la dotación de recursos para la reparación, ¿no?, también en este caso, y también incluso a la prevención futura, ¿no?, de esta problemática, pues puede tener un impacto positivo, pues, para las víctimas y para todas esas personas, ¿no?, que pueden encontrarse al final en una situación similar, acalladas, ¿no?, por ese silencio.
El 2025 tanquen 31 víctimes mortals a les carreteres de les Balears.
Són 11 manco que el 2024 a l'Estat també redueixen les víctimes mortals i es registra el segon valor més baix d'ençà de 1960, sense comptar els anys de pandèmia. Un balanç que ha donat a conèixer el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha anunciat que no es multarà els conductors que no duguin la balisa B16 en els seus vehicles per donar un marge raonable de temps per adaptar-se.
I el president del Parlament de l'Assemblea Nacional de Veneçuela anuncia la lliberació d'un nombre important de veneçolans i estrangers com un gest unilateral per consolidar la pau i la convivència pacífica del país. Entre aquests hi ha 5 espanyols.
No han concretat el nombre de persones alliberades, però el president de l'Assemblea Nacional, que ha fet l'anunci, parla d'un nombre important.